Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Nova polèmica per les condicions de reobertura del consultori del Poblenou. Malgrat que el compromís inicial de Salut era reprendre el servei 3 dies per setmana, de 8 del matí a 1 del migdia, el departament ha optat per retallar 2 hores d'atenció cadascun d'aquests 3 dies. La conselleria ho justifica amb les necessitats de complir amb el calendari de vacunació. Els veïns, però, s'han queixat que la infermera del consultori també s'hagi d'encarregar de fer inoculacions en un altre equipament. Rubén Navarro, president de l'Associació de Veïns del Barri, ho ha dit avui al programa El Cafè de la Ràdio.
Estem contents, entre cometes, perquè, bueno, en un principi, sí, el consultori s'obre avui dia 3, però divendres passat, a última hora, ens van comunicar a través de l'Ajuntament que l'horari del consultori bueno, seria reduït en un parell d'hores, bueno, no sé, per diferents motius. En comptes de fer de 8 a 1, em sembla que era l'horari que s'hauria d'obrir el consultori, seria de 8 a 11 o alguna cosa així.
El dispensari, que es va tancar quan va començar la pandèmia, reobert avui sense metge, només amb una infermera i una auxiliar. Els dos professionals atendran únicament malalts crònics que no es puguin desplaçar al cap la serra a Torre-Romeu. Són uns 240 habitants del barri. És dilluns 3 de maig, així arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Uns titulars que repassem amb el Pere Gallifa. Molt bon dia, Pere.
Bon dia.
Catalunya es podria desprendre del toc de queda en pocs dies.
La consellera de la Presidència i portaveu del Govern en funcions, Meritxell Budó, ha afirmat que si les dades evolucionen de manera favorable com fins ara, no caldrà continuar aplicant el toc de queda un cop decaigui l'estat d'alarma el pròxim 9 de maig. Tot i això, la restauració tindrà limitada l'obertura fins a les 11 de la nit. Jordi Roca, president del Gremi d'Hostaleria de Sabadell, ho celebra, però diu que fins que no arribi el dia no s'ho creurà del tot.
No han estat junts en aquest moment tan difícil. Llavors, tot i sabent que aquestes notícies han sortit al diari, no ens les creurem fins que no estigui el DOC i no estarem contents i no estarem feliços fins que sapiguem realment si a les 11 del vespre és de veritat o s'inventaran alguna altra història per anar a dormir més d'hora.
La mesura entrarà en vigor diumenge que ve.
El ple municipal del mes de maig debatrà la concessió d'una subvenció de 400.000 euros per al rebost solidari.
Els usuaris de l'entitat han crescut durant la pandèmia, tot i que des de l'estiu passat la xifra s'ha anat estabilitzant fins a les 2.200 famílies ateses en l'actualitat. L'atorgament d'aquesta ajuda es debatrà en la sessió prevista per demà a partir de les 5 de la tarda.
Dia de partit, avui dilluns, el Centre d'Esport Sabadell té l'oportunitat de sortir del descens aquesta nit. Per fer-ho d'entrada, ha de batre el Rayo Vallecano.
És a dir, un altre rival de la zona alta que visita la nova Creu Alta. Una nova victòria a partir de les 6, com la de dilluns passat, contra el Mallorca, faria sortir els arlequinats de la zona de descens a l'espera de l'Albacete Alcorcón, que és el duel que tanca la jornada.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Comencem pel repàs de la previsió del temps. Xevi Soler, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs iniciem la setmana amb un temps força més tranquil que no pas la de les darreres jornades. De fet, aquesta setmana es caracteritzarà bàsicament pel domini del sol, això sí, amb alguns intervals de núvols, però amb precipitacions de moment molt restringides cap al que són doncs, àrees de muntanya, bàsicament del Pirineu, que és de fet el que esperem durant aquesta jornada. Avui un cel entre poc i mig ennuvolat, amb algunes nuvolades, i que durant la tarda poden donar lloc a algun ruixat cap a punts del Pirineu. En principi, doncs, serà ben poca cosa, com a molt entre 1 i 5 litres. 3 per metre quadrat és el que podem arribar a recollir al llarg de les properes hores. Però el més destacat també és la temperatura, una temperatura que s'anirà recuperant al llarg de les properes jornades i, de fet, avui ja són entre la temperatura entre 3 i 4 graus més alta, ja s'assoleixen 20 graus en molts punts del litoral i per litoral i esperem que, doncs, insistim, al llarg dels propers dies els valors de temperatura vagin pujant gradualment. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, a aquesta hora, circulació fluida al llarg de tota la xarxa viària catalana. Només cal destacar que es mantenen unes obres a l'autovia A2 a l'altura de Lleida en sentit Saragossa. Això obliga a desviar el trànsit per la calçada en sentit contrari. I pel que fa al transport públic, com funciona a aquesta hora? Adrià Rodríguez i Ayats des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia, és el Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic d'àrea de Barcelona on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passant 5 minuts i mig de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El consultori mèdic del Poblenou ha tornat a acollir pacients més d'un any després del seu tancament. D'acord amb el compromís del Departament de Salut, el dispensari ha obert aquest dilluns per atendre malalts crònics en un horari reduït. Els veïns, però, no estan conformes amb els termes de la represa del servei. I és que, segons han denunciat, la conselleria ha retallat encara més l'horari d'atenció. El consultori està obert els dilluns, els dimecres i també els divendres, Pere.
Però només per a pacients crònics i amb dificultats de mobilitat, la qual cosa significa unes 240 persones. Inicialment, el dispensari havia d'obrir entre les 8 del matí i la 1 del migdia, però les necessitats de personal de vacunació han reduït aquest horari en 2 hores, de forma que el dispensari tanca ara a les 11. Segons ha confirmat fonts de la Conselleria Ràdio Sabadell, la represa del servei en les condicions pactades es farà en funció de com avanci la vacunació en els pròxims mesos. Els veïns, però, ja han mostrat el seu malestar per aquest nou canvi de criteri. El president de l'Associació del Poblenou, Rubén Navarro, ha qüestionat en una entrevista al Cafè que la infermera del consultori també hagi de participar en la campanya d'immunització.
El que ells diuen és que, bueno, necessiten la infermera que havia de venir al consultori, la necessiten per fer vacunació, com si no haguessin més, com si no haguessin més infermeres, doncs han d'agafar la infermera que teníem aquí a Poblenou.
Alhora, Navarro també s'ha queixat que el dispensari mèdic no hagi recuperat amb la reobertura el metge que tenia els habitants del barri abans de l'esclat de la crisi sanitària. Assegura que no han rebut cap explicació convincent al respecte i ha avançat que mantindran les mobilitzacions perquè la conselleria faci marxa enrere.
Juntament amb la FAT, amb la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, tenim previst el dia 11 anar al Parlament de Catalunya i tenim convocada una petita manifestació i, bueno, una reunió amb diferents partits polítics de la Generalitat.
Malgrat les queixes dels veïns del Poblenou, el Departament de Salut manté la seva intenció de mantenir obert el consultori sense metge, d'acord amb el canvi de model que s'està implementant a tots els equipaments d'aquest tipus.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
La restauració sabadellenca veu amb il·lusió i prudència pels iguals l'anunci de reobertura fins a les 11 de la nit a partir d'aquest diumenge. Els responsables de bars i restaurants esperaven amb moltes ganes poder servir sopars per recuperar els seus negocis després de mesos de tancaments. Tot i això, no s'acabaran de creure que ho poden fer fins que es publiqui el Diari Oficial de la Generalitat, el DOC.
Així ho ha expressat el president del Gremi d'Hostaleria de Sabadell i la Comarca, Jordi Roca, en declaracions del programa El Cafè de la Ràdio.
Per això estem tots esperant, tots estem mirant, aviam quan surti. De totes maneres, la il·lusió que ens fa és molt grossa i estem totalment convençuts que serà veritat i que és la manera, perquè ja s'està vacunant a molta gent, i és la manera ja de començar a treure els nostres problemes i treure, doncs, el que és l'hostaleria a la societat una altra vegada i que siguem, doncs, una normalització per tots.
Roca assegura que poder oferir sopar serà la clau, però a molts negocis per evitar el tancament definitiu després de mesos tocats per les restriccions.
El que fa omplir la caixa són els dinars i els sopars, i en alguns llocs els esmorzars. Els esmorzars i els dinars molt habitualment són necessaris i és aquest tipus de restauració obligada, que nosaltres ja també ho som conscients i tenen uns preus reduïts amb uns menús especials perquè la gent que té de menjar pugui menjar bé, i ràpid i barato, i llavors hi ha l'hostaleria més de luxe, més de passar-ho bé, més del vespre, de més tranquil·litat.
El president del Gremi d'Hostaleria insisteix que la majoria de negocis de la restauració han fet bé la feina i s'han adaptat a les necessitats de l'actual context de pandèmia. Per això defensa que els bars i restaurants són segurs i veu amb bons ulls les facilitats que s'estan posant des de l'Ajuntament per ampliar l'espai de terrasses, un element indispensable, en diu, per evitar els contagis.
I sobre això, sobre l'evolució de la pandèmia, les xifres milloren, però encara estem lluny del final. Aquest és el missatge de Manel Cervantes, president del Comitè d'Infeccions del Parc Taulí. A la seva opinió, hi ha dos motius per esperar una millora les pròximes setmanes.
A la nostra àrea, que viuen 400.000 persones, cada setmana encara diagnostiquem 700-600 pacients. Vull dir que no són els 1.000 i pico, 2.000 que teníem temps enrere, però encara estem en unes xifres que ens preocupen pel futur. Els dos punts d'optimisme objectiu són que millora el temps, que es farà més vida a l'aire lliure, que ens exposarem menys al virus i que va pujant la vacunació. Aquestes dues coses són clarament objectives, com per dir que anirem a millor previsiblement en les properes setmanes.
Des del centre hospitalari, però, alerten que la situació per encara no és ideal.
Avui el risc de rebrot és de 255 punts, gairebé la meitat que la setmana de Sant Jordi, quan superàvem els 400 punts. Tot i això, encara hi ha 49 sabadellencs ingressats, segons apunta Salut. La dada positiva és que el nombre de vacunats amb la pauta sencera, 23.857, ha superat el nombre de persones que han passat la malaltia des del mes de març de l'any passat, 18.570. Unes xifres que suposen que només un 11% dels sabadellencs han rebut la pauta completa fins ara i un 24% amb una primera dosi. Per al doctor Cervantes, encara estem anant a un ritme massa baix i descarta qualsevol dubte sobre l'eficàcia de les vacunes.
Encara circula una sensació de no sé quina vacuna em posaran, que si una és bona. Això hem de començar a passar pàgina. Això és un tema molt mediàtic que realment ha calat en la població i que no té transcendència científica. Hem de posar la primera vacuna que ens arribi. El pitjor que ens pot passar és no estar vacunats. El següent és que s'acabessin les vacunes i només ens vacunessin la meitat. Però si tenim les dues dosis que toquen les vacunes, a mi m'és igual la marca.
Sobre la nova variant trobada a l'Índia, Cervantes assegura que cal seguir estudiant, però que les dades demostren que les noves variants no són més greus o es transmeten més. Pel president del Comitè d'Infeccions del Taulí, el que passa al país asiàtic no es deu a la perillositat del virus, sinó a la situació del sistema hospitalari.
I enmig d'aquest context, avui hem conegut que el 9 de maig podria ser l'últim dia amb toc de queda si els indicadors de la pandèmia continuen amb la tendència actual a la baixa. La consellera de la Presidència en funcions, Meritxell Budó, ha assenyalat l'estabilització de les dades amb un lleuger descens que permetria prendre la decisió de no allargar el confinament nocturn i també altres mesures. Ho ha explicat en una entrevista avui a Ràdio 4 i la 2.
Nosaltres, en el moment en què estem ara les dades epidemiològiques, ens fan pensar que si finalment l'Estat doncs aixeca l'estat d'alarma, no necessitarem doncs aplicar mesures addicionals.
A l'hora d'això, l'executiu està treballant en l'elaboració d'un marc normatiu que permeti al govern aplicar restriccions fora de l'estat d'alarma, com els confinaments territorials o el toc de queda. L'aprovació d'aquesta normativa es votarà en el Consell Executiu de demà. Totes les mesures restrictives hauran de comptar amb l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per poder aplicar-se. Budó afegeix que els serveis jurídics de la Generalitat estan en contacte amb aquest tribunal per evitar desacords en les mesures que s'adoptin després d'aquest diumenge.
Continuem endavant. El ple municipal de demà aportarà aprovació una dotzena de subvencions per les entitats de la ciutat. Entre aquestes destaquen els 400.000 euros que aniran a parar al rebost solidari perquè pugui continuar donant aliments a més de 2.000 famílies de la ciutat en aquesta crisi derivada de la pandèmia.
El tinent d'alcaldessa i portaveu del govern, Pol Gibert, ha explicat que els diners serviran per comprar productes de primera necessitat i per la gestió i manteniment de la mateixa entitat. Actualment el rebost solidari atén unes 2.200 famílies.
Abans de la Covid hi havia unes 1.200 persones que s'acollien al rebost, famílies, no persones, famílies. Actualment estem atenent unes 2.200-2.300 famílies al mes, però cal recordar que el juny-juliol de l'any passat vam arribar a la punta de 2.500. Per tant, la bona notícia és que hi ha 300 famílies que han sortit del rebost solidari, però que en queden 300 més, a diferència d'estar abans de la Covid.
Entre la resta de subvencions que es mobilitzaran a partir de demà, també destaca una partida de 24.000 euros per desenvolupar el projecte Acordant. La iniciativa fomenta la creació d'orquestres de corda en centres on els infants tenen dificultats per accedir a l'educació musical. Hi participaran tres escoles, l'Agnès Armengol, la Juan Ramon Jiménez i la Joaquim Blumer.
Per altra banda, el portaveu del govern també ha detallat les últimes novetats sobre la investigació que estan duent a terme els Mossos d'Esquadra en relació a la compra de l'art tèxtil.
Recordem que l'Ajuntament va adquirir l'edifici comprant-lo al clan Khodorovich i ho va fer pagant 6 vegades més que l'import que els Khodorovich van donar al seu antic propietari. Ho ha explicat Pol Gibert.
Fins ara s'investigava la compra per part del clan Khodorovich als propietaris anteriors que hi havia, i en aquest cas en situació de concurs de creditors al jutjat, i el que s'està obrint investigació és sobre la compra d'art tèxtil per part de l'Ajuntament. És una altra fase diferent, no? Com l'Ajuntament li va comprar en aquest cas en aquest clan Khodorovich. Aquí és on hi ha la diferència de la investigació, que són dues que van en paral·lel, i ara sí que, diguem, afecta purament a l'Ajuntament, i és el que ens preocupa, diguem, com a govern d'aquesta casa, no? I que, evidentment, doncs, tot el que se'ns demani i se'ns demana fins ara, doncs, s'ha donat a Mossos d'Esquadra.
Perquè els grups de l'oposició coneguin tots els detalls de la investigació, s'ha convocat una comissió de transparència extraordinària.
I encara sobre la Junta de Portaveus, els diferents grups han acordat penjar diverses banderes commemoratives als nous pals de la plaça Doctor Robert.
Ho ha explicat la tinenta d'alcaldessa de Drets Civils, Marta Morell.
Posarem una bandera penjada amb motiu del Dia Internacional de les Infermeres a proposta d'un col·lectiu d'infermeres, i també hem aprovat que entre el 17 de maig i el 28 de juny, el 17 de maig perquè és el dia de la discriminació LGTBI-fòbica i el 28 de juny, que és el dia que commemorem el dia de l'orgull dels col·lectius LGTBI, tindrem en els màstils, ara haurem de canviar les façanes per als dos màstils que tenim a la plaça del Doctor Obert, on tindrem penjada tant la bandera erigida com la bandera trans.
La primera bandera que onejarà serà per les infermeres en el seu Dia Mundial, que és el pròxim 12 de maig.
I finalment es resoldran també les al·legacions del projecte per preservar la façana de l'antiga fàbrica Germans Camps, ubicada entre la carretera de Terrassa i Barcelona.
Es tracta d'una superfície de 7.000 metres quadrats on es construiran 120 habitatges, 36 dels quals de protecció oficial. A part de la façana, també es protegiran dues naus de l'antiga fàbrica. Demà el ple debatrà les al·legacions presentades al projecte i la seva aprovació provisional.
Notícies migdia.
Continuem endavant quan passen 2 minuts de 3:15. El grup classe cohesionat són el millor antídot contra el bullying. Així ho creuen des del Servei de Mediació Comunitària de l'Ajuntament de Sabadell, on porten 39 intervencions en 6 anys, 27 en escoles de primària i 12 en escoles de secundària, implicant un total de 1.085 alumnes, incloent-hi grups classe sencers, com explica Gemma Alonso, tècnica del servei al programa El Cafè.
La nostra intervenció està enfocada a treballar amb tot el grup classe, perquè entenem que això està passant en un grup classe i ja sabem que hi ha unes persones que estan, bueno, hi ha una persona, unes víctimes, unes persones que ho estan patint, unes persones que estan fent aquestes conductes, però això afecta tot el grup classe, perquè també tenim uns observadors, també tenim persones que potser s'hi sumen, llavors ha de ser un treball integral amb tot el grup. Per tant, nosaltres, la nostra intervenció està basada en poder treballar amb tot el classe, perquè això, primer de tot, aquesta situació s'ha de parar, però després hem de treballar amb tot el grup classe perquè hi hagi una reflexió al voltant d'això.
Els cursos on se solen donar els casos són a 6è de primària i sobretot a 1er i 2è d'ESO.
Des de la mediació comunitària es fan pràctiques restauratives buscant la reparació del dany causat a través de cercles de diàleg i d'entrevistes individuals. Els tutors són sempre presents a les dinàmiques i els claustres reben formació en eines per encarar la situació. Prèviament es fan uns tallers de sensibilització per veure què implica el bullying i això facilita els canvis d'actitud. Tolerar conductes d'assetjament sense no fer res també és participar-hi, i aquesta posició canvia per l'empatia i el reforç dels afectats. També cal atacar la por a no dir res per mirar de no veure's afectat i fomentar la tolerància cap a la diferència. Ara el bullying és conegut, hi ha protocols i se li dona veu, però en canvi l'assetjament pot continuar més enllà de l'escola a través de les xarxes socials.
I encara en matèria educativa, la preinscripció a les escoles bressol municipals per al curs 2021-2022 tornarà a ser principalment telemàtica. Després d'una jornada de portes obertes realitzades també en línia, les famílies hauran d'enviar per internet tota la documentació dels centres escollits. Serà entre el 10 i el 21 de maig i només, en casos molt concrets, es podrà demanar cita prèvia per fer els tràmits de forma presencial.
Les 11 escoles bressol municipals i de llar d'infants gestionada per la Generalitat ofereixen el 55% del miler de places disponibles a la ciutat i ho fan molt conscients que en el context actual més persones hi podran optar amb tarificació social. Anna Salmerón, cap del Servei d'Educació, n'ha parlat al programa Al Matí.
És un moment en el qual es fa més necessari que mai doncs, que es pugui haver aquesta oferta d'escoles bressols municipals. No sabem tal com han anat les jornades de portes obertes, creiem que hi ha igualment doncs, una demanda important. Penseu que la taxa d'escolarització, com us he explicat abans, encara ens permet molt marge de demanda per part de les famílies. Però sí que estem a l'expectativa per veure una miqueta com anirà aquest any. I el que sí que creiem que és molt important, doncs, recordar que l'escola bressol municipal té una tarifació social.
D'altra banda, Salmerón assegura que el segon curs en pandèmia els arribarà més que preparats. De fet, el curs actual ja els ha permès consolidar els protocols de prevenció.
Aquest any que hem fet, doncs hem treballat molt per garantir totes les mesures de seguretat necessàries per poder doncs, prestar el servei amb les condicions doncs, que ens anaven marcant les normatives sanitàries. S'ha respectat molt tot el tema dels grups bombolla, ampliant personal i, òbviament, en tots els equips de seguretat imprescindibles per portar a terme aquest servei. Però moltes ganes ja de normalitat, això sí que és cert.
La preinscripció a les escoles bressol municipals té en compte qüestions com la renda dels pares, la proximitat amb el centre o la disposició d'una renda garantida de ciutadania per adjudicar-ne les places.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
El laboratori 3D del Taulí treballa a diari per preparar les operacions. Amb aquesta tecnologia, l'equip que lidera Ferran Fillat pot reproduir les pròtesis dels pacients per tal que les cirurgies siguin més senzilles de fer. A més, es redueixen els costos a la llarga, ja que també es redueix el material per fer les intervencions.
L'equip del laboratori treballa principalment amb traumatologia, però cada cop més està col·laborant amb altres especialitats no quirúrgiques. El seu objectiu és que les operacions es preparin de forma molt més acurada. Com explica el programa al matí, Ferran Fillat, especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia, membre de la unitat d'espatlla i colze de l'Hospital de Sabadell.
Et permet saber, per exemple, quina mida exacta de pròtesis farà servir el dia de la intervenció, quants cargols farà servir per fixar-la, quin material necessitaràs per implantar-la, no? I això està canviant totalment la manera de, o la logística que hi ha darrere d'una operació. Diguem-ne, hi ha empreses punteres a Estats Units, n'hi ha alguna, que estan començant a servir, diguem-ne, les pròtesis en una caixa. És a dir, en una caixa està tot el material que necessitaràs per aquella intervenció i per aquell pacient.
Els seus impulsors defensen que serà una reducció de costos de preparació i a nivell monetari, ja que cada pròtesi i estudi que es fa és únic i estarà personalitzat a cada pacient. Així també es reduiran els temps de la preparació quirúrgica i també es fa en altres camps. Per exemple, s'està començant a fer també amb pròtesis mamàries. Sergi Coderc, enginyer biomèdic, apunta que així es poden buscar solucions per a molts reptes.
No, exactament. Utilitzem, de fet, els mateixos materials que s'utilitzen amb els implants convencionals, però els fabriquem de manera personalitzada, amb diferents tècniques. Una d'elles és la impressió 3D de metall, però hi ha altres. I així el que acabem fent és un implant que és exactament igual que els estàndards que es fan servir habitualment, però amb una forma completament anatòmica en el pacient. I això el que fa és que en certs casos en què realment és molt complicat la intervenció perquè hi ha una patologia una mica diferent del pacient, puguem adaptar-nos a la perfecció a aquell cas.
El laboratori 3D pertany a l'Institut de Recerca i Innovació, que el febrer passat va obtenir el certificat Centre Cerca.
I afegim un parell de punts en format més breu. La comunitat digital FinTech 11 s'erigeix en una nova forma financera en un panorama on la banca continua obtenint menys beneficis que altres anys arran de la pandèmia.
En aquestes comunitats s'ofereix als clients la possibilitat d'estar al dia de la situació de les finances. 11 emetrà una sèrie documental i una revista digital on donarà informació sobre aquest tema. Consisteix en una oferta multiformat que ha explicat la seva directora, Marta Cuguero, avui al Cafè de la Ràdio.
Relacionada amb les finances, amb l'economia, també amb la cultura i, evidentment, al voltant d'una plataforma lògicament tecnològica que seria com una barreja entre un Netflix, un Facebook, una revista digital, és a dir, és multiformat i, per tant, d'alguna manera permet que qualsevol pugui trobar el contingut que habitualment li agrada escoltar o llegir.
La Comunitat 11 està orientada a crear un banc properament i els seus membres actuals serien els primers en poder obrir-hi un compte un cop s'hagi completat.
Sant Cugat del Vallès estrena una zona de baixes emissions.
La mesura ha entrat en vigor aquest mes de maig i tindrà un període d'adaptació fins a l'1 de novembre. Però des d'avui ja és obligatori circular amb distintiu ambiental en la zona afectada d'uns 4 quilòmetres quadrats. El director de Serveis de Mobilitat Sostenible de l'AMB, Carles Conill, assegura que els beneficis en qualitat de l'aire es notaran immediatament un cop es vagi reduint la circulació de vehicles.
Va, que ja arribem.
Espera, no corris tant. Agafa l'escala.
Obre la finestra.
No facis tant de soroll.
Xxt, calla, calla, que estan dormint.
Però a veure, entrem o no?
Sí, 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 entrem, entrem. Entrem, agafem la ràdio, posem el 94.6 i...
T'agraden les sèries i el cinema? Vols passar una bona estona escoltant bandes sonores?
Cada dilluns, a 8:45 del vespre, un nou programa. Generació BCO. Volem entrar a casa teva.
Els treballadors d'11 presenten el gran secret dels catalans.
Tots coneixem aquest secret. El que passa és que de vegades se'ns oblida.
El gran secret dels catalans és molt simple. Quan hem de fer una cosa bona pel país i per la gent la fem, units. I això no ho para ningú.
Tot comença a la plaça. 11.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna preferent, cada dilluns a 8:45 del vespre a Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Reprenem la informació a falta de 3 minuts per arribar al punt de les 2. Esquerra assegura que aquest cap de setmana ha marcat un punt d'inflexió a les negociacions per formar govern. La portaveu d'Esquerra, Marta Vilaltà, creu que en breu es podria materialitzar l'acord de govern amb Junts. Esquerra havia marcat l'1 de maig com a marc temporal per desencallar la investidura de Pere Aragonès com a president. En una roda de premsa aquest dilluns, Vilaltà ha afirmat que aquest punt d'inflexió, que no ha detallat això sí, els ha fet replantejar-se la possibilitat d'un executiu en minoria per seguir negociant amb Junts per Catalunya i, per tant, creuen que a hores d'ara aquest govern en minoria ja no és necessari. I en matèria electoral, jornada de reflexió avui a Madrid després d'una campanya marcada per la crispació política.
Demà se celebren els comicis adelantats a la comunitat que va convocar la seva presidenta Isabel Díaz Ayuso pel temor a una moció de censura. Ara totes les enquestes apunten a la revalidació del seu càrrec. L'ambient d'aquestes dues setmanes de campanya electoral ha estat carregat de tensió per les friccions entre Vox i Podem i per les amenaces de mort que han rebut candidats com Pablo Iglesias.
I avui ha començat la vacunació contra la Covid-19 en policies nacionals i guàrdies civils a Catalunya.
Se'ls administrarà la vacuna de Moderna, tot plegat després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ordenés al Departament de Salut que en el termini de 10 dies havia de vacunar els agents, tal com s'havia fet amb els Mossos d'Esquadra i les policies locals feia setmanes.
I la variant índia de la Covid-19 arriba a Espanya. Extremadura ja n'ha confirmat un cas.
Es tracta d'una persona que provenia d'una altra comunitat on estava fent un màster internacional. Va començar a tenir símptomes el 19 d'abril i va informar que havia estat en contacte amb un ciutadà provinent de l'Índia. La persona va estar aïllada al domicili familiar en tot moment i els seus contactes es restringeixen a la família. El 30 d'abril va donar negatiu en una prova PCR.
I precisament a l'Índia, on s'ha originat la darrera soca del virus, la segona onada de la pandèmia continua desbocada i ja s'han superat els 400.000 casos diaris.
És el desè dia consecutiu amb més de 300.000 nou positius i es continuen comptabilitzant unes 3.000 defuncions diàries. El país ha ampliat el topall d'edat per a la vacunació a tots els habitants majors de 18 anys. En les últimes 24 hores ja s'han administrat 2,5 milions de dosis. Un factor que està agreujant l'afectació de la Covid al país són les poques reserves d'oxigen que queden disponibles per assistir tots els malalts que ho necessiten.
Fins aquí el Notícies Migdia. Marxem. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Mentrestant, podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les nostres xarxes socials. Ara us deixem amb tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.